Duros a quatre pessetes.
Doncs continuem el Duros a quatre pessetes a COPE Catalunya i Andorra i anem a parlar dels conflictes a les empreses i com l'intel·ligència emocional pot acabar de solucionar aquests conflictes. Saludem a la Mercè Roura i al David Carulla. Tots dos són del canal Conversaciones Emocionales. Mercè i David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres us dediqueu a parlar d'intel·ligència emocional a través del YouTube, amb un canal que després doncs, també té les seves versions a Mivox, i feu després també formació a empreses i a persones d'intel·ligència emocional. Cada cop es demana que les empreses siguin més intel·ligents emocionals o, si més no, els directius. Com pot ajudar en un conflicte la intel·ligència emocional?
Qui vol començar? Tu, David?
Sí, sí, jo mateix.
Vinga, va.
Bé, doncs crec que la intel·ligència emocional és una capacitat que tots tenim i que es pot treballar, i la idea és anar aprenent dia a dia, però primer hem de començar per conèixer-nos a nosaltres mateixos. No? Sempre quan parlem d'un conflicte sembla que el problema està fora, però realment moltes vegades el problema està en que nosaltres mateixos no coneixem quin és el mecanisme que activa les nostres emocions. No? I aquest mecanisme, el que fem nosaltres és ajudar les persones a veure que realment darrere d'aquesta emoció hi ha una interpretació de la situació que ve donada per les teves creences i per les teves necessitats, que moltes vegades estan amagades o que no són tan evidents. No? Llavors, el fet de trobar això és una mica el que desencalla aquest entramat emocional, que és el que acaba doncs, donant-te o portant-te a un comportament moltes vegades conflictiu.
Una emoció que a vegades impedeix que aparegui la racionalitat, no?
Sí, perquè això que deia el David, no? De fet, una de les coses que nosaltres sempre comentem és que si tu et coneixes a tu mateix, reconeixes les teves emocions i aprens a gestionar-les, el 90% de la feina ja està feta. Perquè d'entrada, quan tu coneixes a tu i saps que allò que t'ha ofès tant en l'altre en el fons no és tan greu, sinó que has reaccionat perquè a l'escola t'ho deien, no? Posem un exemple claríssim. Un cop te n'adones d'això i veus a l'altre com, bueno, només m'ha activat, una cosa que en el fons és meva perquè me l'he cregut, perquè si m'hagués dit una altra cosa no me la creuria, ja has fet molta part de la feina, ja no veus a l'altra persona de la mateixa manera. Mm-hmm. És anar a la reunió coneixent el teu equipatge, la motxilla de creences.
I això és el principal que falla, que no ens coneixem a nosaltres mateixos.
Clar, sí. I no comprenem que nosaltres anem a la reunió amb un equipatge, amb una motxilla.
La reunió de feina, parles,
la reunió de feina i a la reunió d'amics, també, i a la reunió de parella, també. A tot, no? Però ara ho apliquem a l'àmbit laboral. I, per tant, aleshores, som incapaços de comprendre que l'altre també arriba amb una motxilla i que ell té la seva i tu la teva, no? I
sí, que però aquí hi ha una lluita d'interessos i de conflictes, no? De prioritats, no? Perquè, clar, la motxilla, quina pesa més?
Les dues pesen igual.
Ja, però llavors jo per què he d'acceptar, no? Si l'altre no accepta la meva motxilla, per entenguis, no?
Sí.
En el moment que accepto la motxilla de l'altre i l'altre no accepta la meva, guanya l'altre en el sentit
no,
que
jo
tu. Acabo sotmetent.
No, no, Quim, guanyes tu.
Sí, m'estan fent un curs aquí en directe, eh?
Guanyes tu, perquè d'entrada, mira, l'altre dia vam estar a Madrid a fer un congrés a Prevencionar, que va ser xulíssim, de salut laboral i prevenció de riscos, i una persona, quan vam acabar la conferència, va dir, parlaven de que la gent prengui seguretat a la feina, i deia, bueno, però, i si després de tot això, que la gent estava va atendre molt, I va dir, bueno, però si després de tot això no se pone el casco, diguem-ne, i me recordo que li vam dir, bueno, no aconseguiràs que tothom ho faci, perquè no canviarem a l'altre. No canviarem a l'altre.
És una cosa que tothom hem d'aprendre, no? Que
sí.
No es pot canviar altra persona.
No canviarem altra persona, ni canviarem el món, Lo siento mucho, pero no vamos a cambiar el mundo. Llavors, què passa? Tu sí que canvies. I a la gent, quan l'escoltes i la tractes bé perquè tu et sents bé amb tu mateix, la gent canvia, reacciona d'una altra manera. Clar, després hi ha uns quants que el nostre company, el Juan Pedro Sánchez, li diu als Amargators, que sempre estan allà. Sí, però de moment ja és reduït a l'àmbit de persones. I l'altra cosa que jo li vaig dir, dic, ja, surts guanyant tu, perquè l'arrítmia ja no et peta, m'explico?
L'arrítmia és l'estrès que tens a sobre,
sí,
no? El fet d'aguantar i de veure una persona cada dia.
Clar, per exemple, sí, això que tu deies, no? Jo surto perdent. És aquest el concepte.
Surto perdent en el sentit de que jo entenc que has d'acceptar la motxilla de l'altre, però no t'has d'acabar sotmetent.
No, però és que no és sotmetre.
No sé si m'entens el que on vaig,
eh? Està molt bé, sí.
Sí, en realitat, nosaltres d'això li anomenem l'egoisme positiu. És a dir, egoisme positiu en el sentit de... Sí que és cert que has decidit tu primer, en el sentit de que has d'entendre a l'altre i, per tant, renunciar a tenir la raó, però aquest renunciar a tenir la raó el que implicarà és estar bé tu. I aquesta és la part egoista.
Vale.
És a dir, el fet de cedir a l'altre no és per fer-li el favor a l'altre, sinó per tu estar bé. Mm-hmm. Llavors, quan ho veus d'aquesta manera, ja no tens aquesta sensació d'estar sotmès, com bé comentaves.
Clar, és que a vegades el que ens passa... Mira, jo me'n recordo, jo quan era petita vivia una situació i a mi em va molt bé sempre per explicar-ho, no? Convivia a vegades amb dues persones i una, per xinxar l'altra, obria la porta a ple hivern i entrava un fred increïble. Doncs això és el mateix. O sigui,
i aquesta una... persona també tenia fred després.
Evidentment, has vist, no? Llavors dius, és que si tanques la porta, guanya l'altra. Bueno, ja, però i tu no vas amb pneumònia a l'hospital? Vull dir, llavors, quan estàs a l'hospital i el metge et diu és que no sabemos si va salir del tema, penses, clar, i tot per fotre l'altre. O sigui, al final, què estem fent? Què és més important, guanyar o arribar a casa i no tenir l'infart, sentir-te bé i anar a la feina tranquil, m'explico? I què passa? Sí que hi ha gent que no cedeix. Sí que hi ha gent que s'aferra a la motxilla. Mm-hmm. Tots ho fem alguna vegada. Sí, sí. Però dels 50 en què pot passar això, potser te'n queden 3, no? Mm-hmm. Bueno, doncs, ostres, Déu-n'hi-do, no? O sigui, de 50 cares que et feien venir mal d'estómac, aconsegueixes que només siguin 3, i no tant, és un avantatge.
Totalment, totalment.
Estem parlant de la intel·ligència emocional amb la Mercè i el David, que són dos dels membres de Conversaciones Emocionales, i parlàveu d'escoltar. A les empreses no s'escolta. Dedueixo, no ho sé.
No, costa.
I no ho dic per experiència personal, que aquí ens escoltem tots, eh? Sent una ràdio ens hem d'escoltar.
Però ni a la vida, ni a l'empresa ni a la vida, no?
Sí, sí, és cert que ens costa molt escoltar, perquè segurament el que ens diuen no ens agrada, no? I llavors, doncs, preferim seguir amb el nostre discurs, amb la nostra idea, i moltes vegades, una mica el que comentaves, Quim, imposar, no?, imposar la nostra raó. Llavors, si tu vols imposar la raó, no, tu mateix no et permets escoltar, no sigui cas que et convencin del que et diu l'altre, no? Mm-hmm. I tinguis aquesta sensació de perdre. La idea, no?, que nosaltres proposem és que això no es tracte de perdre o guanyar, sinó de que sigui un guanyar-guanyar, de que tothom guanyi, i per fer això, doncs, apostem clarament per l'autoconeixement i després, doncs, per treballar també l'empatia, no? Que és una cosa que a les empreses no es treballa massa, l'empatia.
El que ens passa de vegades és que tenim por que si escoltem l'altre ens donarà una versió dels fets que és diferent, perquè evidentment jo a vegades quan faig una formació porto un cub, aquell típic cub, com es diu, de Rubik, no sé,
sí.
Que a vegades és un problema perquè és de la meva filla i me l'ha revolucionat i no em va bé per explicar-ho, no? Però jo...
Has de cedir.
He de cedir.
La teva filla l'agafa, doncs has de cedir.
He de cedir. Jo ara, si tinguéssim tu i jo i amb el David aquí un cub i cadascú dels tres veiés una cara, per mi seria verd, per tu seria blau, per ell seria groc. Llavors algú podria dir, no, però jo sé que és d'un color cada cara. Ja, però per tots els cubs que has vist abans, però aquest podria ser tenir una cara negra, no? Mm-hmm. O una cara lila, que no és un color tan habitual amb un cub de Rubik, però n'hi ha, no? Clar, cadascú veu una part. Què passa? Que moltes vegades no escoltem perquè tenim molta por que ens qüestionin la motxilla. La motxilla són les carences. El David en diu la caja negra, no? Que a mi m'agrada molt. I què passa? Que a vegades quan et qüestionen les carences te n'adones que estàs aquí, que t'ho has de replantejar tot. I clar, replantejar-s'ho tot implica un canvi, i els canvis ens espanten, no? I dius, home, però si jo ja estava molt còmode aquí pensant que tothom estava en contra meva, i ara resulta que... ningú és culpable de res, però tots som responsables, no? Que aquest és un... Canviem la paraula culpa per responsabilitat, perquè la responsabilitat ens permet canviar coses. Clar, jo m'he de replantejar la vida perquè resulta que igual no tothom està en contra meva, sinó que jo potser he interpretat algunes coses i d'altres és evident que si t'estan trepitjant el peu, t'estan trepitjant el peu i són responsables, no?
Però... És arribar sempre un bon mig a tot, no?
Que sí, a vegades costa. Mira, és aprendre a veure la situació sense que et faci mal. I a partir d'aquí, a veure què passa, no?
Sí, però això no és fàcil, eh?
No, sí, clar, home, per això estem nosaltres.
És com deixar a banda la teva interpretació personal de la situació i veure la situació com una cosa neutra, com si fossis algú extern que pot avaluar allò, i llavors, diguéssim, que no entres emocionalment en la situació perquè ho veus com un fet objectiu. Clar, fer això requereix pràctica, requereix molts casos, veure moltes situacions i anar aprenent a poc a poc, no? I és una mica el que intentem fer als capítols, anar exposant temes molt concrets i com nosaltres podem ser una mica objectius i sortir d'aquest atrapament emocional, no? Que ens suposen les situacions.
De fet, és observar que aquesta és una de les coses que hem après a fer darrerament amb tot això que s'ha posat de moda, el mindfulness. Veus una situació i l'observes. I l'observar-la tu és com, sí, està passant igual, però tu, és com si te'n retiressis i veiessis a tu o a l'escena i la situació. I de sobte sí que sents les emocions, però diguem que no t'esgarrapen tant, que no et fan tant de mal. I aleshores dius, ai, mira, i bueno, això m'està passant perquè jo he vingut aquí, no? Clar, nosaltres som aquí, hem decidit venir aquí, no? Tu ens has convidat, nosaltres hem decidit venir, estem encantats. Sí, el que passi aquí és tan responsabilitat nostra com teva, perquè nosaltres hem accedit, no som unes víctimes teves, m'explico, és una situació totalment neutra. Clar, quan tu mires des de fora, quan observes, quan et permets adonar-te que no ets els teus pensaments, que no ets les teves emocions, immediatament passa una cosa meravellosa, que és que lideres la situació, allò, agafes les regnes, coges les riendes, no? I et responsabilitzes. I això automàticament t'empodera. I aleshores dius, ah, jo puc canviar-ho, perquè jo he sortit del conte, diguem-ne, he sortit de la pel·lícula. Clar. I ho estic observant com una pel·lícula. I el guió depèn de la interpretació que tinc jo. Per tant, si interpreto diferent, podré viure la situació de manera diferent. No sé si s'entén, eh? Perquè
sí, de fet, m'ha recordat ara que deies aquest exemple de la pel·lícula, Mercè, aquelles pel·lícules o aquells llibres que arribaves a una pàgina i tu tenies dues opcions.
Escoge no? Aventura. Que exacte. Netflix ho ha fet amb una sèrie,
sí,
un capítol d'una sèrie.
Black Mirror, no?
Sí, Black Mirror.
Correcte. I crec que és molt interessant perquè en funció de la teva interpretació pots canviar al final, no? Aquesta és una mica la idea.
Jo una de les coses que faig, i a vegades, clar, quan estàs fent formació, quan estàs parlant a persones d'un canvi de vida, a vegades és, cada cop hi ha més gent que té ganes perquè ens n'hem adonat que estem saturadíssims de la pel·lícula. Jo a vegades el que explico, i l'altre dia vaig pensar, mira, això està bé, no? És com hi ha un fet, i a tu et molesta, et fa mal. No? Jo sempre dic, és com, sabeu a les pel·lícules que hi ha una música? Sabeu que sí, doncs hi ha la noia en un carreró fosc, no? I llavors hi ha un senyor caminant a poc es veu l'ombra. Si la música és no, ho canto molt malament, és que tinc una mica d'intel·ligència emocional però les altres no les tinc desenvolupades, eh? No, tu penses, pobra noia, ja aquesta begutoli ja està, se muere. Però en canvi si la música és ni, penses, aquesta és una guerrera ninja encoberta i acabarà aquest, bueno, se'ls emportarà amb un clauet perquè entenguem, no? Exacte. Sortirà i tal. La interpretació que fas tu és la música, és com la música de la pel·lícula, no? Et permet canviar la història, et permet pensar que el que vindrà és diferent. I potser el que vindrà és el mateix, però la teva capacitat d'interpretar-ho diferent
ja farà que també la puguis interpretar o puguis actuar d'una manera més positiva.
I veure, evidentment, estar més en calma i veure les possibilitats que s'obren i veure-ho com una oportunitat. Ja sé que ara potser ens està escoltant gent i dius, sí, claro, mira, vente a mi casa i mira-ho. Sí, jo també hi he estat, eh? Vull dir, nosaltres no hem sortit una urna i hem vingut aquí.
No,
però la mateixa... Jo he viscut...
També tenen emocions.
Sí, també tenim emocions,
tots
no?
Tots els dies.
I tots ens ha passat, però tothom sap que la manera de veure la situació canvia, tothom ha passat per situacions, tots ens han fet fora, ens han acomiadat, i la manera de veure-ho canvia l'actitud. I és tan fàcil, jo sempre dic, si baixes el cap, no et trobes amb quan vas pel carrer, perquè estàs deprimit, no veus aquell amic que resulta que et trobaves aquí fa temps que no veus i que et anava a explicar una cosa que era molt interessant. Doncs una cosa tan física, tan normal, com a actitud és el que ens passa.
Doncs teniu totes aquestes conversacions a YouTube, a iVoox, es diuen conversacions emocionals per ajudar a nivell d'empresarial i també personal a poder portar una vida més plena, també una feina més plena, unes relacions laborals més òptimes. Mercè Roura i David Carulla, expert en intel·ligència emocional i neuroproductivitat, que un dia parlem de la neuroproductivitat.
Sí, i tant. És que si és neuro, és guai. Ara.
En aquest neuroprograma, que es diu Duros a quatre pessetes, gràcies a tots dos per venir.
Gràcies a tu
diumenge.
Gràcies per convidar-nos, Quim.